Solidaris, amb Adrià Bas.
És 15 de maig, 15M, i fa 5 anys de les acampades a les places del país. I aquella indignació, aquella mobilització, aquella desobediència pacífica segueix ben viva. Escampada per pobles i per barris en infinites iniciatives ciutadanes ara organitzades que es van alimentar d'aquell maig de 2011. Una de les persones que va fer més conferències, més debats i que va passar més hores a les places, el degà dels activistes catalans, ha vingut als Solidaris. De seguida, el professor Arcadi Oliveres fa valoració d'en quin punt es troba ara l'empenta del 15M. De què ens hem d'indignar avui? Primer, però, refresquem-nos la memòria.
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
Del 15M recordo que va començar com quelcom molt, molt anecdòtic.
Jesús Rodríguez, periodista de La Directa.
Ningú donava un duro per allò, la veritat. Recordo la plaça de Catalunya amb unes 50-60 persones amb uns cartrons al terra de la plaça dient que aquella nit es quedarien a dormir, que va aparèixer un camió de neteja de Barcelona Neta dient que tindrien aigua i que no es podia quedar ningú a dormir, i com la voluntat d'un grupet molt, molt petit de persones de continuar allà, bé, amb una denúncia genèrica del sistema, de la situació econòmica que s'està vivint, de les desigualtats, però com una cosa molt embrionària, molt petita. De fet, recordo parlar amb diversos periodistes que estaven allà a la plaça dient, bé, això demà s'acaba, això no tindrà cap mena de recorregut, una mica. Aquesta era la sensació de la primera nit.
Perquè, a més, el cas català té una especificitat, no?
David Fernández, periodista i cooperativista de COP57.
Que s'ajunten com tres indignacions, no? La indignació democràtica del 15M amb la indignació social, que era un període de vagues generals, i la indignació sobiranista, que caracteritza el procés cap a la independència, no? Eren moltes indignacions, però el 15M ens ha fet una societat menys sumissa, segurament, no?
D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus.
El 14 de maig de 2011, molt pocs haguéssim imaginat que el dia següent s'ocuparien les places i començarien, de forma inesperada, actes de desobediència civil a tot l'estat espanyol. Ningú va pronosticar el naixement del 15M, un moviment que va servir d'antídot enfront del derrotisme en un present marcat per la crisi, els plans d'austeritat i les retallades.
La societat catalana sempre ha estat molt vertebrada i ha tingut un teixit molt ric en propostes, en crítiques, en moviments socials. El que passa que la plaça, com a lloc de trobada, els articula, els posa en contacte, i aquesta visualització de la potencialitat conjunta és el que els fa créixer. Es creen tota una sèrie d'estructures que no existien fins aleshores, amb activistes que venien de moviments socials anteriors i amb gent que mai havia estat activista, que porta a tots els esdeveniments que van viure posteriorment.
És a dir, la plataforma Fetes per la Hipoteca existia abans del 15M, el municipalisme alternatiu de la CUP existia abans del 15M, i efectivament el 15M, no?, és una catapulta, no?, d'aquestes formes diferents d'entendre i de comprendre el moment polític i econòmic que significava una crisi bestial de la qual encara avui en paguem les conseqüències.
Hi va haver un moment en la plaça Catalunya on es va decidir marxem de la plaça Catalunya i anem als barris, i anem als pobles. I d'allà van sortir desenes i desenes de petites cèl·lules d'activistes que volien lluitar per canvis molt profunds a la societat, però que des de la seva aportació a nivell de local han fet petits canvis, han creat experiències noves. Espais tan coneguts com, per exemple, Can Batlló, aquí a Sants, hi ha horts comunitaris a diferents districtes de Barcelona, com, per exemple, al Poblenou. Hi ha projectes de cooperatives, hi ha assemblees feministes, de molts sectors de la societat s'han reviscolat, han reviscut posteriorment al 15M a partir de l'experiència d'aquesta trobada a les places.
D'aquest moviment en van sortir els indignats. Avui, el repte és encara que allò que va començar com a protesta i es va transformar en moviment culmini en la construcció d'una altra societat més enllà de les places.
Estoy harto de una crisis que yo no empecé, de banqueros cuyos sueldos no paran de crecer, de ser un esclavo del orden mundial, respetar las reglas y la autoridad.
Cal recordar que el moviment dels indignats, el seu nom originari, ve d'una llista de treballadors dels diferents hospitals catalans, de la Vall d'Hebron, de Bellvitge, que van crear una llista de Facebook que es va dir llista dels indignats, de les indignades, concretament perquè la majoria eren treballadores d'aquests hospitals, que lluitaven contra les retallades, contra els acomiadaments al sector públic. És a partir d'aquella llista que es comença a parlar de la indignació dels indignats. Si repasseu a Hemeroteca, veureu com el 15M primer sorgeix a les xarxes i després es reprodueix a les grans capçaleres dels mitjans. En un primer moment hi va haver bastanta passivitat per part dels grans mitjans de comunicació. Van ignorar bastant el moviment els primers dies. Milers de persones es van crear perfils de Twitter coincidint amb la campada del 15M. El Twitter fa un salt qualitatiu a l'estat espanyol en general a partir del 15M. De fet, els grans mitjans, quan se n'adonen que hi ha centenars de milers de persones que estan interactuant a les xarxes amb tot el discurs del 15M, finalment es volquen a reproduir-lo per una qüestió de mercat.
Jo crec que ja va ser sobretot una indignació col·lectiva, no?, però que no s'ha traduït en el pas següent, no?, que era organitzar-se per canviar les coses. En molt sentit, sí, però encara queda moltíssima feina, moltíssima, moltíssima per fer.
Ja sé que si dic que no en tinc mai prou, no et vindrà de nou. Si m'acuses de tenir una obsessió, no et diré que no.
I la paraula assemblea, horitzontal, portar als barris, a la gent, la presa de decisió, com es prenen les decisions, tot això ha impregnat la política a partir del 15M, no? La classe política s'ha vist forçada a incorporar tota una sèrie de codis, de llenguatge i de formes d'organització a les que no estava acostumada fins ara, no? Probablement els actuals governs de la nova política, com se'n diu, no existirien sense el 15M, no?
Jo no crec que el 15M s'hagi galvanitzat en política institucional. Jo crec que ho podem trobar en moltes assemblees de barri, el podem trobar amb la solidaritat amb els refugiats, el podem trobar amb la PAC, que continua lluitant contra els desnonaments, el podem trobar segurament també en un canvi de cicle de la protesta, la proposta, anem a dir-ho així, en gent que s'autoorganitza als barris, no? En cooperatives de consum, en el creixement de l'economia social i solidària, en el creixement també molt important de les finances ètiques a Catalunya i en les xarxes socials i comunitàries que s'han fet, i és lícit demanar-s'ho, on està el 15M, no? Però reduir un moviment social ampli, plural, transversal, a lògiques electorals institucionals és matar el 15M.
Professor Arcadi Oliveres, com està?
Bé.
Han passat 5 anys del 15M, ens vam indignar, però després ens vam saber mobilitzar i ens vam saber activar de veritat com a societat.
Déu-n'hi drets. És un canvi que d'aquí uns anys podran jutjar més pertinentment, però que tinc la impressió que a hores d'ara ja es comença a albirar en alguns sectors.
Algunes de les conseqüències són prou evidents, com el fet de que una de les principals portaveus de la Plataforma per les Hipoteques ara és alcaldessa de Barcelona, com pel fet de que alguns d'aquells joves que entre Madrid i Barcelona eren a les places ara són part d'una de les quatre principals formacions polítiques de l'estat espanyol. La societat, però, la societat en el sentit de les associacions, les entitats que tiren endavant qüestions del tercer sector, que tiren endavant ajudes per les minories, tota aquesta gent s'ha vist reflectida, s'ha pogut veure emmirallada en aquestes opcions que han sorgit?
Bé, cal dir que la primera qüestió que heu plantejat, que és la de els ajuntaments, és segurament la part més visible, probablement la més optimista, dels resultats d'aquest 15M. Per tant, des d'aquest punt de vista hem d'estar satisfets, perquè entenem que una reforma democràtica urgentíssima i que es demanava en el 15M ha de començar pels ajuntaments. Ara, és veritat que no acaba tot amb els ajuntaments, la vida política és molt àmplia, com veurem d'aquí poc, doncs, a les eleccions generals, i per altra banda, aquesta vida política està íntimament lligada al que plantejàveu, a la vida econòmica. I per tant, aquí tot el que seria el sector aquest de l'economia social, de l'economia cooperativa, doncs un sector que jo penso que també ha progressat suficientment durant aquests anys. Hem avançat una mica en política, hem avançat una mica en economia.
I ara com estem?
No, són fases diferents. Un moment és el de la sortida al carrer, és allò quan... quan destapes una ampolla de xampany, doncs primer surt l'espuma, però després, al cap d'un temps, allò sedimenta i llavors el pots fruir. Jo diria que en aquest cas passa una mica el mateix. Hi ha hagut aquesta explosió, es va transmetre a tothom i ja s'han començat a presentar coses. Atenció, molt menys de les que desitjaríem. Encara cal que els canvis siguin més grans, però estic convençut que estan pel bon camí.
Què hi troba a faltar?
Potser, en part, una mica de coordinació per part dels diferents grups. També, per què no, un plantejament de caire internacional. Ara estem veient aquests dies a França un moviment aquest de la nit d'experts o la nit drets que tindria bastant de similituds en aquest 15M. No sé si hi ha hagut ni un sol contacte de gent d'aquí amb la d'allà. Hi van haver-hi moltes altres situacions similars. N'hi van haver-hi a Nova York, n'hi van haver-hi fins i tot a la VIP, n'hi van haver-hi a molts llocs diferents. I aquesta manca de coordinació ja la trobo a faltar. Perquè mentre això existia, per altra banda s'ha donat molt de baixa, allò que es coneixia amb el nom de Fòrum Social Mundial, amb ell havíem coincidit
i
tot,
tant.
I que seria com una mica la gran coordinació d'aquests moviments, que per contra està, no dic inexistent, però amb hores baixes.
Però ha afluixat.
Però ha afluixat. Per tant, allò que hi havia, cal donar-hi més força a través de la interrelació amb els altres. Seria un dels problemes, i evidentment altre, que falten moltes tecles per tocar.
Aquest estiu hi ha Fòrum Social Mundial al Canadà, si no m'equivoco, el mes d'agost.
Diuen.
Hi anirà?
No, no hi aniré. Hi ha diverses raons. Una d'elles és el cost econòmic del viatge. I l'altra, t'agradi o no t'agradi, us ho diré de debò, els fòrums socials mundials et permeten conèixer països i situacions diferents. Jo en realitat ja hi he estat dues vegades a la vida i tot i que és molt bonic i m'encanta, no és pas el meu destí, diguem-ne,
ideal
de viatge.
Avui, aquest cap de setmana, vaja, es commemora arreu el Dia Mundial de del Comerç Just i de la Banca Ètica. Ara vostè parlava d'aquestes economies col·laboratives i socials. En quin punt es troba amb vostè, que les ha estudiades molt de prop i que és economista?
Bé, jo diria que amb un creixement notable i estable.
Sí, encara?
I tant, i tant, i tant, i tant, i tant. Les dades de la banca ètica, els comerços són més difícils d'aconseguir, però les de la banca ètica ens demostren que paulatinament la gent s'ha anat apuntant en aquestes opcions, entre altres raons perquè els bancs convencionals ja han fet mèrits perquè la gent s'hi allunyi d'ells. I per tant, doncs, a partir d'aquí, el creixement és notable. Ofereixen noves opcions financeres, donen més facilitats perquè el tema que hi havia era que tenien poques sucursals, la mobilitat, però avui en dia per internet es resolen moltes coses i, a més, fins ara han demostrat que aquella transparència que predicaven la van aplicant. Per tant, jo diria que això està pel bon camí. Ara, tampoc cal limitar-ho tot a la banca ètica. Jo diria que hauríem de veure que tota la nostra operativa financera fos de caràcter ètic, perquè per una banda podem anar a obrir una compte corrent a la banca ètica i per altra banda, doncs jo què sé, obrir un fons de pensions que durant 40 anys ens està invertint en tota mena d'indústries perverses, hem de ser coherents.
I que no sabem quines són.
I que no sabem quines són.
O vaja, que la majoria no ho sabem perquè no ho preguntem, tampoc.
Exacte, també, també, també.
Professor Oliveres, de fa 5 anys ençà, quines lliçons en vam aprendre que ara encara romanguin?
La més important de totes, que estem en un sistema econòmic injust, inacceptable i que cal canviar-lo ràpidament. Segona, que l'acció popular pot fer moltes coses per aquest canvi. Tercera, que nosaltres hem d'implicar personalment. Quarta, que hem de conèixer i saber exactament que hi ha noves formes de comunicació o d'accés a la ciutadania que, precisament, el 15M va posar damunt de la taula i que avui en dia són perfectament útils. No dic per competir amb mitjans com aquest en el que ens trobem ara, però sí per agafar altra mena...
O sí.
o potser, no ho sé.
O sí, ja, home, en segons quins temes hi ha mitjans com La Directa, justament, que han celebrat el seu desè aniversari i que en els seus inicis no s'ho devien pas pensar.
I tant. No. Deixeixo La Directa, deixeixo El Sentit Crític,
deixeixo
El Diagonal, totes aquestes coses que estan en aquesta direcció. Ara, cap d'elles, amb tota l'amistat que els hi tinc, que n'hi dic molta i a més en soc soci, doncs no poden aspirar a ser un mitjà generalista gran, important. Ara, que són interessantíssims, sí, que jo hi aprenc cada setmana moltes coses amb el que llegeixo d'ells, també, i que això en part també és fruit d'aquesta gent que es va moure en aquell moment i d'altres que tenen ideologia similar i que també ho han fet, segur.
Vostè ara ho deia, que vostè és soci d'aquests mitjans, vostè és soci de molts llocs, vostè forma part de moltes associacions, fundacions i plataformes, encara les manté totes?
Bé, dos aspectes. Quan estàs a moltes associacions i ets, en part, com a soci, això hauré de baixar-ho, perquè ara em jubilo, i quan jubiles els ingressos baixen, i per tant has de començar a tallar moltes subscripcions i coses possibles. I després, pot ser també membre d'una associació com a activista, no només com a soci. Això ho he sigut bastant, però evidentment l'edat no perdona, i si bé és cert que continua sent de moltes associacions, segur que el meu optimisme hagi baixat.
Probablement vostè és una de les persones del país que més anys ha dedicat a l'activisme. Per això molts mitjans de comunicació el tenim com el degà en aquests temes. Per això vostè va ser un dels grans portaveus o una de les persones de referència quan ara fa 5 anys hi va haver el moviment del 15M. Com es porta això? És a dir, a la vida d'un, com ho tria un voler ser part i actuar en tants i tants fronts? Més que res com a consell per qualsevol que ens estigui escoltant, que sigui més jove i que digui, ostres, jo voldria fer coses, però em penso que no tinc prou temps per fer-les, i jo sóc el primer que aixeca la mà, que a mi també em passa. Un consell per poder arribar amb el currículum que vostè té a la seva edat.
Bé, jo diria, potser el meu consell per tenir temps és poder-se anar fent vell, perquè si et mores abans
no
pots fer aquestes coses. I aleshores, he tingut la sort que sóc més vell que en la peu, i per tant he tingut aquests anys al darrere per poder anar fent coses. Si no ho hagués tingut això, no hauria pogut fer. Després també jo diria que la il·lusió no m'ha fet massa, potser això depèn del caràcter, sóc per naturalesa optimista, crec que les coses han d'anar bé i per tant això es pot fer. I en tercer lloc, haig de confessar que tampoc he tingut mai allò, una caiguda del cavall en el camí de Damasc. Senzillament, la vida ja des de jovenet, per la família, per l'escola, per l'antifranquisme, per la universitat, per una sèrie de compromisos amb temes de tercer món, m'ha anat portant cap aquí. Sempre el que he fet m'ha semblat que valia la pena fer-ho i no m'he abandonat mai. No hi ha cap altre mèrit amagat.
I els estudiants com estan? Perquè en aquell 15M ells també, a través de les associacions i sindicats estudiantils, universitaris i altres, també hi van ser una part molt important. Vostè, que els veu cada dia, ara diu que està a punt de jubilar-se, diu que està en el seu últim mes de classe a la universitat. Com els veu, aquests estudiants, de llavors ençà?
Bé, jo diria, no únicament de llavors ençà, sinó des que jo era estudiant ençà, per tant, parlem de fa 50 anys, exactament igual. Vol dir que és un grup més o menys compacte, del qual hi ha una minoria, que això situa entre el 10 i el 20% de l'estudiantat, amb molta inquietud, amb moltes ganes de moure. Després una altra part, posem un 15% més que l'acompanya, i un altre 70% que mira, faré la carrera, em guanyaré la vida i adeu-siau. I això ja era quan jo era estudiant, i és ara. I era, per tant, més criticable aleshores, perquè aleshores hi havia l'antifranquisme com a motivació important. Aleshores, ara potser buscar un esprit de lluita sigui una mica més difícil.
Se'n van sortir, perdoni que el talli, amb aquelles reivindicacions que feien ara fa 5 anys, en el 15M?
Molts estudiants han après una manera de fer, que potser ja la sabien des de la facultat, però que han anat implantant, ja he vist que a la universitat en els darrers anys, quan mires els actes organitzats pels estudiants, hi ha moltes propostes, algunes conferències, altres organitzacions, altres actes, altres fires, coses així, que veus que han xuclat de l'esperit del 15M, que pretenen tirar endavant propostes, evidentment, amb tota la limitació que té la vida estudiantil a la universitat, perquè és evident que els estudiants, per fer una vida forta dins de la universitat, no estan en el caldo de cultiu ideal. La majoria d'ells es mouen activísticament amb entitats, amb ONGs, fora de la universitat. I, per tant, ara, dins de la universitat, aquelles petites notes que es veuen, i que si jo treballo a l'Autònoma, a l'Autònoma Solidària, per dir una cosa, amb sindicats estudiantils, etc., sí que es comencen a notar coses que reflecteixen aquest esperit.
Vostè ara deia fa una estona que caldria potser una coordinació internacional més forta, perquè aquell esperit, aquells moviments de protesta i de reivindicació tinguin realment sentit i facin efecte. Tot el moviment europeu que s'està organitzant per la defensa dels refugiats en aquest moment podria ser una oportunitat?
I fins i tot una necessitat urgent. Podria ser-ho? Sí, esclar. Naturalment, jo crec que en aquest moment això és, per no dir una, dir la vergonya d'Europa. Per tant, Europa en aquest sentit s'ha de mobilitzar per la dignitat humana, que sembla que deia que estava en els seus orígens, no sé si era o no hi era, però en tot cas ara ha desaparegut completament. Aquest és un element que ens podria unir en els europeus i que l'haurien de treballar a fons. I a més, repeteixo, és miserable l'actuació que fa la Comissió Europea, que fa el Consell de Ministres, i atenció, que fa la Comissió Europea i que fa el Consell de Ministres per encàrrec dels governs que hi ha al darrere, que són els governs estatals, per mantenir aquesta posició. I, evidentment, aquí l'opinió pública, sigui d'estudiants, sigui de ONG, sigui de gent jove, sigui d'indignats, sigui de jubilats, és igual, s'ha de seguir mobilitzant.
I la política, senyor Oliveres, perquè conseqüència d'aquell 15M hi va haver alguns grups que van sorgir. Vostè, fins i tot, amb la Teresa Forcades, en va iniciar un, el procés constituent, i que, de cara a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, va voler rebutjar el liderar aquesta formació. Com valora aquell moment, aquell procés constituent, ara que ja vostè no en forma aquesta part activa?
Bé, era un moment il·lusionador, encara ho podria ser, que barrejava allò que s'ha dit tantes vegades, l'eix social i l'eix nacional alhora. Nosaltres vam intentar treballar els dos eixos a la vegada, i el que preteníem era que quan hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya, com a conseqüència d'aquests 5 anys de fort independentisme que portem, es pogués arribar a constituir una candidatura que nosaltres enteníem que havia de ser unitària d'esquerres. Malauradament, a la vida política, a la qual jo mai he sigut actiu, sinó sempre una mica al balcó mirant-m'ho, doncs és més complicat del que em creia. I aconseguir aquesta unitat, quan era per naps, era per cols, resulta que va esdevenir impossible. Per altra banda, nosaltres havíem fet, com a procés constituent, la nostra tia de candidatura, que era la Teresa Forcades, em van proposar aquesta altra cosa, em semblava que era saltar una mica els acords de la nostra pròpia assemblea. Personalment tampoc em veia massa predisposat en aquesta vida política, i al final, com que tampoc es va donar aquella unitat que ens hauria agradat, que hagués sigut de les CUP, que hagués sigut d'Iniciativa, d'Esquerra Unida Alternativa, de Podem, d'ECO i altres per l'estil, doncs ho vàrem deixar, amb la qual hem passat no a desaparèixer, però sí, evidentment, un pla més secundari del que és l'actualitat política, sense abandonar altres temes que sempre ens han interessat. En aquest moment estic bastant actiu, per exemple, amb la lluita contra el famós tractat transatlàntic de comerç i inversions entre Europa i Estats Units, sí, que ens pot ser d'un perjudici absolut, i per tant aquest és un tema que val la pena treballar, però esclar, no és la primera línia de foc de la política.
Oh, però déu-n'hi-do, sí que podria ser la primera línia de foc, i no m'agrada utilitzar aquest llenguatge bèl·lic, però...
És veritat, he dit malament.
No
hauria d'haver-ho dit mai, això. La correcció és completament certa.
No, però és veritat que a vegades has de parar molta atenció a la llengua i a vegades costa, sobretot quan parles d'aquests temes. No li passa, oi?
Demano excuses a tota
l'audiència. No, que no ho he fet per això. Però vaja, que sí que ens podem trobar davant d'un fet que afecti molt directament a la vida de les persones a peu de carrer, ja no només a nivell de la gran economia i de la política. Com estem en aquest punt amb aquest tractat?
Jo diria que des de fa 15 dies, en un moment un pèl més esperançador que el que teníem, perquè ja ens hem donat compte des de l'any 2013, que és quan van començar a saber d'aquestes propostes, que això anava pel camí del pedregar, que era un veritable desastre i que xocaven contra una paret. Ara hi ha hagut, sembla que el tema està de moda, la sortida d'aquests papers...
Les filtracions de Greenpeace.
Que són de Greenpeace, que han posat damunt de la taula més coneixement, que per cert... Si algú volia saber, ja ho podia saber, no calia anar a esperar els papers de Greenpeace. Però aquelles coses que es popularitzen gràcies a la capacitat mediàtica que té Greenpeace, i aleshores, fins i tot, hi ha hagut una reacció interessant d'un govern que no mereix cap credibilitat, que és el govern del senyor Manuel Valls a França, que jo veiem aquests dies com està una mica, doncs, a l'ull de l'huracà. Però tanmateix França, que sempre ha tingut una mena d'especificitat, d'excepció cultural, hi ha temes que no li acaben d'agradar. Recordem que ja França va rebutjar a finals del segle XX allò que es deia l'AMI, l'Acord Multilateral d'Inversions, que anava una mica en la mateixa direcció, i va ser el boicot francès que va impedir que aquell acord tirés endavant. Ara a mi m'agradaria que aquest boicot francès, repeteixo, sense combregar amb el govern del senyor Valls, doncs podria arribar a impedir que això tirés endavant. Però no sé com acabarà. Per altra banda, el que és evident és que ja l'han fet entre Europa i Estats Units, perquè altres països, com pot ser la Xina, la Índia, el Brasil, Sud-àfrica, etc., ja havien demostrat la seva disconformitat en processos d'aquesta mena.
I ara, amb què més ens hem d'indignar per mantenir l'esperit, perquè ningú se n'oblidi?
Bé, per descomptat, el tema que heu plantejat dels refugiats és un tema d'indignació absoluta. Però el patiment de la gent aquí i a fora és un tema que també ha de ser indignació. Aquest programa en el que estem ara, Solidaris, va néixer amb voluntat de queixar-se, de protestar, de fer propostes pel malestar que tenen moltes poblacions en allò que quan era jovenet anomenàvem el Tercer Món. És cert, ens ha de seguir indignant els que segueixen patint la mort per fam, els que no tenen accés a la cobertura de necessitats bàsiques, el distanciament cada vegada més gran entre els més rics i els més pobres del planeta. Ja que tinc el micròfon davant, vull aprofitar per dir que quan varen començar aquí a Catalunya les primeres campanyes del 07, que era els anys 84-85, per donar consciència a l'opinió pública de quin era el nostre benestar vis-a-vis d'aquelles poblacions per les quals volíem ser solidaris, varen fer un càlcul molt elemental, molt senzill i, si voleu, molt tontet. La diferència de renda entre el 20% més ric de la població mundial, que érem nosaltres, en el qual estem nosaltres, i el 20% més pobre, que són aquells que es moren de gana. En aquell moment, la comparativa era de 1 a 30. Cada de nosaltres tenia 30 vegades més renda que els que estaven en aquells països. A hores d'ara és de 85.
Apa, aquí!
El qual vull dir que, evidentment, les coses... És evident, atenció, faig una mica de trampa, parlo del 20% de dalt i del 20% de baix, i entre mig hi ha l'altre 60%, i hi ha la Xina i hi ha l'altra gent. Però si agafem els de dalt de tot, que som nosaltres, i els de baix de tot, que es moren de gana, aquesta diferència segueix sent més que substancial. I cal que insistim. Per tant, aquesta ens ha de generar indignació. Però aquí encara n'hi ha afegit una altra, que és que, com a conseqüència de la crisi, aquesta gent, que trobarem, evidentment, en tots aquests països africans, asiàtics o on vulguem, també la trobem en barris de casa nostra. També la gent que té un atur persistent, la gent que ha quedat marginada, allò que alguns anomenen la nova pobresa, que és la de les dones, que és els dels aturats de llarga durada, que és els migrants sense feina...
I de la gent que té feina però que no arriba a final de mes.
I de la gent que té feina no arriba a final de mes, i evidentment tot això també ens ha d'indignar. I això és que ens indigna. I llavors, amb justa compensació, si ens indigna la pobresa, ens ha d'indignar la riquesa. El fet de que cada vegada veiem que en poques mans, el darrer informe d'Intermón ens parla de 82 persones en el món que acumulen uns ingressos igual que 3.800 milions de persones. Això és un escàndol, és una indignació, i els permet dir que aquestes 82 persones, ho dic amb tota força, són uns perfectes delinqüents. I si no diem aquestes coses no farem res. Per tant, això també ens hem d'indignar.
Ens vam indignar, ens vam mobilitzar, i cadascú en la seva mesura hem passat a l'acció. Hem repassat alguns dels temes que vam mobilitzar aquell 15M ara fa 5 anys amb el professor Arcadi Oliveres. Moltes gràcies, i ara li anava a dir que tingui una jubilació activa, grata i plena.
Doncs això és el que desitjo, i us seguiré col·laborant i a veure si ho podem anar-ho comentant alguna vegada.
L'esperem quan vulgui. Adéu-siau.
Adéu-siau.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.